Molt bon dia, són les 8 del matí, avui és dilluns 29 d'abril del 24. Benvinguda pluja, perquè avui ens acompanyarà durant tot el dia. Tot el dia i durant gran part d'aquesta setmana que vindrà interrompuda per l'1 de maig, dia festiu que cau justament aquest dimecres. Les temperatures doncs estan en consonància amb les precipitacions que cauran en general a tot el territori durant tota la jornada. Ens despertem amb 10 graus a Olot, 9 a Ripoll, 10 també a la Vall d'en Bas, 11 a Castellfollit, a Mieres i a Sant Joan les Fonts, 9 a Can de Bànol, 7 a Gombrèn i a Ribes des de Freser, 4 graus positius a la Molina i a Molló i 12 a Girona i a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Avui el temps pot ser notícia per la pluja. Pluja intensa, que ens acompanyarà gran part del dia. Una pluja que pot afectar sobretot el litoral, prelitoral i a la tarda també a bona part de l'interior. De fet, preveiem un fred moderat a muntanya i que continuï nevant cap als 2.000 metres. Hi van caure 19 litres per metre quadrat a Olot, 42 fogueres a Montfossoriu, a la comarca de la Selva, 21 a Santa Coloma de Farners, 27 a la Vall d'en Bas. Pluja important també que va afectar Espolla amb 40 litres per metre quadrat o Figueres amb 30 litres per metre quadrat. Doncs bé, avui la pluja pot deixar de 20 a 50 litres per metre quadrat, una pluja molt important a gairebé totes les comarques gironines. Potser el matí, migdia, no acaba d'arrencar la Costa Brava, però la tarda i el vespre també s'hi posarà en aquest sector, cap a l'àrea de l'Empordà. Pot fer amb intensitat, amb tronades, amb alguna ventada forta i localment amb calamar-se. Així doncs, un dia passat per aigua, perquè poden ser més de 12 o 15 hores d'anar plovent i acumular aquestes quantitats de 20 a 50 litres, però puntualment cap a les Guilleries, cap al Montseny, Osona, Garrotxa, es podrien sumar 70 o 80 litres per metre quadrat. Estem parlant, doncs, d'una pertorbació de primera categoria. Al vespre anirà parant la pluja, a la nit ja pràcticament deixarà de ploure, i bé, dimarts, un dia marcat per la variabilitat, ambient una mica més càlid de dia, i a la tarda xàfecs i una tempesta novament al nord, Pirineu i Prepirineu, ja no tant cap a la costa. Fins dijous, també el 1 de maig, dimecres, el temps es mantindrà variable, amb ruixats i amb temperatures més baixes del normal.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Final i campions! 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 Campions per sisena vegada a la nostra història!
El millor Olot de la història de tercera guanya la Lliga i puja a segona federació amb 3 jornades d'antelació. Aquest és el moment en què en David Planella cantava a través dels micròfons de Ràdio Olot aquesta gesta històrica. Els olotins van sumar el punt que els faltava dissabte a Riudarenes contra el Girona B.
Som ara, i mai com ara, ho havíem sigut d'una manera tan còmoda.
El president de la Unió Esportiva Olot, especialment satisfet.
Home, molt content, molt feliç pels jugadors, per l'afició, pels patrocinadors, per la premsa que ens heu estat seguint, per tothom. Penso que hem aconseguit una cosa molt difícil, no? 4 temporades seguides de tercera divisió amb ascens, amb 3 campionats, això no ho ha fet mai ningú. I més, i mira que ha estat difícil, perquè jo encara no... perquè 8 penals en contra i 2 a favor i quedar campions i portar 12 punts, o en aquests moments 10 punts d'avantatge amb el segon, això és dificilíssim.
Com no podia ser d'altra manera, el xiulet final de l'àrbitre va desfermar l'eufòria entre els jugadors i la 50ena de seguidors de l'Olot que van poder entrar al camp. Avui obrirem parlant d'esports perquè l'Olot torna a fer història. Però més enllà d'això, és notícia també que la Fundació MAP reclama més finançament per les entitats del tercer sector. Assegura que és imprescindible per continuar desplegant el model centrat en l'atenció a les persones.
I a les pròpies persones puguin elles gestionar certs aspectes, no? Com és doncs, obrir el llum, baixar persianes, adequar-se doncs, a obrir la tele. Per una persona dependent és molta autonomia.
Són paraules de l'Hermínia Ordeig, directora gerent de la Fundació MAP. Per cert, que les obres al Centre Montserrat van encaminades en aquest sentit, en posar al centre les persones. Ho sentirem de seguida a l'informatiu. L'inici de les obres del carrer Major de Sant Jaume de Llierca s'eternitzen. L'alcalde Jordi Cargol està indignat amb el govern espanyol.
Doncs aquesta inoperància per part del Ministeri aquest fet de que ens tenen els ajuntaments doncs, abandonats i enganyats alhora, perquè escolta, quan et diuen tantes vegades que no pateixi l'alcalde, que properament això és una obra que està planificada i que s'acabarà fent i no sigui així, doncs escolta, amb els alcaldes doncs, després som els que expliquem les coses com han d'anar i al final no són així.
De fet, la millora de la travessera urbana de Sant Jaume de Llierca cueja des de molt abans de l'estrena de la 26. A Sant Joan de les Abadesses han de decidir què fer amb la policia municipal. Ara mateix només hi ha un agent dels tres que hi hauria d'haver. L'equip de govern ha reconegut que ha arribat el moment de replantejar-se el model de seguretat del municipi. Escoltem l'alcalde Ramon Roquer.
De fet, fins a 10.000 habitants, la llei no obliga a tenir policia municipal. Això fa que les persones doncs, que tenen bé que són policies municipals, aspirin a treballar en municipis més grans, on també la retribució pot ser més bona i les condicions de treball en general, no? Per tant, Sant Joan sí que ha de reflexionar sobre quin és el model que li permeti tenir doncs, aquesta plantilla coberta.
I encara parlant de seguretat, les drogues continuen generant maldecaps als cossos de seguretat al Ripollès. Combatre-la és un dels objectius dels Mossos d'Esquadra, però no és l'única problemàtica. Els delictes a la xarxa van en augment i això provoca que els agents hagin de reciclar-se i de buscar vies alternatives. S'ha posat a manifest en el Dia de les Esquadres, on també s'ha abordat un altre dels reptes dels propers anys, el relleu generacional. En parla Rafael Manzano, no és el cap de l'àrea bàsica policial del Ripollès.
El canvi generacional, gent que està entrant nova, gent que també s'està jubilant. El 2030 haurem de ser més de 22.000 efectius al cos. I després, per una altra banda, doncs, un altre repte que tenim és el tema de tot el que és el món virtual, el món d'internet. Tenim delinqüència cada vegada més que actua amb les xarxes i aquí també tenim un repte important per poder treballar.
En clau electoral, la CUP lamenta que Esquerra hagi tardat 85 anys a recuperar el govern per fer polítiques idèntiques a la sociovergència. La candidata Laia Estrada ha demanat des d'Olot tornar al debat a casa.
Senyor Aragonès, vostè pactarà amb Salvador Illa? Perquè pactar amb Salvador Illa és pactar amb el PSC, és pactar amb el partit que està en contra del nostre dret a l'autodeterminació. És pactar amb el partit dels macroprojectes, del quart cinturó, de l'ampliació de l'aeroport, del Hard Rock, de forma desacomplexada, a més a més. És pactar amb el partit que es va carregar la renda bàsica universal. És pactar amb el partit que desmantella els serveis públics. Per tant, senyor Aragonès, vostè pactarà amb Salvador Illa? Perquè el país necessita una resposta per saber què vota el 12 de maig.
I Aliança Catalana considera que el volum de nouvinguts de l'últim any a Olot és exagerat i que els serveis públics no poden suportar-ho. Ho han dit aquest cap de setmana al Casal Marià, on han fet el seu primer acte de campanya a la comarca. Sílvia Riols ha insistit en la necessitat de recuperar el país.
Bé, hi ha un percentatge més alt fins i tot que Ripoll, i si els ripollesos ja considerem que és excessiu el que tenim allà, doncs és evident que aquí també s'ha collit per damunt de les possibilitats i n'hem fet un gra massa, no?, en termes immigratoris. L'hem perdut, doncs, d'alguna manera, el control i el domini del nostre propi país.
La societat de caça més antiga de Catalunya s'ha quedat sense local. La rama de Ripoll ha decidit deixar el que ha estat el seu espai durant 94 anys a causa dels increments del preu del lloguer i la reducció del nombre de caçadors. Una decisió dura, segons Toni Pineda, president de l'entitat.
Les despeses pugen, els socis són menys i, esclar, i l'edat mitjana, doncs, vull dir, si féssim un recompte per aquí, doncs és com jo, tots jubilats, quasi bé, i algun de jovenet que comença a pujar amb ganes, però són els mínims.
És mig quart de nou, la ruta de les tapes s'estén a tota la Garrotxa. És la principal novetat de l'edició d'enguany, que tindrà fins a 21 establiments participants. Per l'Associació d'Hostalatge, la proposta està del tot consolidada. La tècnica de l'entitat és la Neus Jiménez.
Hi ha molta gent que fa la ruta de les tapes. Vull dir, es fan milers de tapes durant tot el mes de maig, que de gent que passa pels diferents establiments. No només és un acte de dinamització de la ciutat, sinó també dels establiments que la formen. I a més, doncs, també és un acte de cohesió entre els propis establiments, perquè es reuneixen, creen vincles, hi ha diversitat d'establiments, igual que hi ha diversitat de tapes, no? Llavors, clar, és un fet molt important per això, perquè ja crea aquesta integració, no?, de diferents propostes gastronòmiques.
I el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot inicia els actes del Dia de la Mare. Aquest cap de setmana han organitzat el tradicional concurs infantil i juvenil de dibuix, que tot i el mal temps ha tingut una bona participació. El vicepresident de l'entitat és en Francesc Muñoz.
És lo de la marxa, fer tot una mica de canvi d'aquesta passejada, incentivar-ho, perquè la sardana, que és típica que això es fa, l'ofrena floral, Nadal, vull dir, és introduir cosetes per homenatjar aquesta figura de la mare que a vegades pel nostre dia a dia sabem que la tenim però ens oblidem una mica i la volem homenatjar.
I en esports, l'hoquei Olot perd per la mínima a Cerdanyola per 2-1. Els olotins no van poder sumar en el seu últim desplaçament de la temporada. Amb una rotació més curta de l'habitual, els de Miquel Ràfols es van avançar gràcies al gol de Sacrés, però els vallesans van acabar remuntant.
I hem demanat que a nivell de blocs defensius fer un pas més i ser una mica més agressius. Estones ho hem aconseguit, no? Quan vaig arribar a nivell de blocs hi havia dificultats, teníem molts errors, això ho hem anat millorant i ara ja volem fer un passet més.
I avui també hem de parlar del Club Tenis Taula Olot, que salta a la pista del CUE, el Collado Mediano, i jugarà un any més a la Superdivisió. Els olotins han fet els deures aquest cap de setmana. En parlarem. Per cert, gran temporada per l'Escola de Gimnàstica Artística de Ripoll. La Lliga Territorial s'ha acabat i ara el següent repte són els Jocs Emporion. Si les gimnastes ripolleses es classifiquen, es desplaçaran a Lleida per disputar la final nacional. Escoltem a la Laia Anguita.
Hem acabat la Lliga Territorial, hem fet tres competicions, tant a nivell A com a nivell B, i realment estem molt contentes i molt orgulloses dels resultats. Ja sabem que no és el més important, però sí que és veritat que quan la feina està ben feta, les nenes estan motivades i gaudeixen, doncs aquests resultats també floreixen una mica i la veritat és que estem molt, molt i molt contentes.
Són les 8:11. A la contraportada parlarem de dansa inclusiva per tancar el sismògraf a càrrec de la companyia de l'Eva d'Urban. Es podrà veure aquest dimarts al vespre al Teatre Principal d'Olot. La companyia proposa un espectacle de dansa contemporània amb integrants que tenen algun tipus de discapacitat física.
L'Eva el que fa és treballar molt el concepte del que fem a cada coreografia i un cop tens com entesa la idea, comencem amb el que és el treball coreogràfic i això ja és pràctica, però un cop és conegut realment no hi ha gran diferència més que la capacitat física, el que fas, però en el fons tothom té dificultats, tothom té diversitat. En concret aquest espectacle és una mica fragmentacions de coses molt diverses i jo crec que lo important no és tant el missatge que vulguem donar, sinó com la gent ho interpreta.
Són paraules de la Júlia Magallanes, membre de la companyia de l'Eva d'Urban. Per cert, que avui és el Dia Internacional de la Dansa.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
L'Olot ho ha tornat a fer.
Final i campions! 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 Campions per sisena vegada a la nostra història! Campions de tercera divisió per sisena vegada a la nostra història! Ho vam ser el 1957! Ho vam ser el 1967! Ho vam ser el 1983! Ho vam ser el 2013! Ho vam ser el 2017! I ho som ara, i mai com ara, ho havíem sigut d'una manera tan còmoda, tan increïble, tan espectacular, tan incontestable i tan meritòria. Aquest 2024, la Unió Esportiva Olot ha fet història. Aquest 2024 ha passat a la història del futbol català.
Aquest és el moment en què en David Planella cantava a través de Radio Olot el tancament del partit i, per tant, el fet de que el millor Olot de la història de tercera guanyés la Lliga i pugés a Segona Federació amb 3 jornades d'antelació. Aquesta és també la fita. Els olotins van sumar el punt que els faltava dissabte a Riudarenes contra el Girona B. El partit va acabar en empat a 1. Uri González va avançar els olotins a la primera meitat i Dauda va empatar de penal al temps afegit. El xiulet final de l'àrbitre va desfermar, com no podia ser d'altra manera, l'eufòria entre els jugadors i la 50ena de seguidors de l'Olot que van poder entrar al camp. David, més detalls.
70 punts en 31 jornades, 2,25 punts per partit, 47 gols a favor i 18 gols en contra. Són els números del campió d'un Olot que dissabte va posar el llacet a una temporada de rècord, sumant el punt que li faltava contra el Girona B. El municipal de Riudarenes va ser l'escenari del 6è títol de tercera divisió i del 4 ascens a segona federació o a segona B de la història del club olotí.
Campions!
Escoltem el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, i l'entrenador, Pedro Dolera.
Home, molt content, molt feliç pels jugadors, per l'afició, pels patrocinadors, per la premsa que ens heu estat seguint, per tothom. Penso que hem aconseguit una cosa molt difícil, no? Quatre temporades seguides a tercera divisió amb ascens, amb tres campionats, això no ho ha fet mai ningú. I més, i mira que ha estat difícil, perquè jo encara no... perquè vuit penals en contra i dos a favor i quedar campions i portar 12 punts, o en aquests moments 10 punts d'avantatge amb el segon, això és dificilíssim.
La sensació de feina feta, d'haver fet la... l'esforç que ha costat, les hores que hem passat de viatge, pensant coses i que al final surt i, bueno, això és, no té preu.
L'Olot va confirmar un títol i un ascens que eren qüestió de temps amb un empat al camp del Girona B. Després de la dolorosa derrota de la setmana passada a casa contra el Tona, l'equip de Pedro Dolera sabia que no podia tornar a fallar. Es va defensar bé d'un Girona B amb molta qualitat però poc gol i es va avançar en el marcador a la recta final de la primera meitat. Al minut 37, Uri González va acabar una jugada de combinació que havia començat ell mateix i que havien continuat Urri i Jubi per la banda dreta. El primer pas estava fet, l'Olot ja tenia un gol de coixí, però s'havia de tancar la segona meitat i els olotins van aconseguir que no passés res fins al temps afegit quan l'àrbitre els va xiular l'enèsim penal per mans aquesta temporada. Dauda el va transformar enganyant Mourin, però l'Olot amb prou feines va tenir temps de patir. El partit es va acabar de seguida i l'equip garrotxí va poder celebrar primer sobre la gespa i després al vestidor el campionat de Lliga que havia aconseguit.
Per fi es pot celebrar, ja ho podem celebrar, ja tenim la sense segona ref que tots volíem a principi de temporada i bé, ara he de disfrutar-ho i a celebrar-ho.
Feliç, molt feliç. S'ha acabat ja d'una puta vegada, ens ho mereixíem, hem fet molts esforços. Ningú sap el que hem passat per la Lliga fins aquí des del puto juliol, treballant i pencant i ens ho mereixem.
Hem fet una temporada quasi de 10 i bueno, contents a valorar-ho, a disfrutar-ho, a celebrar-ho també i bueno, penso que tot Olot pot estar content de la temporada que hem fet.
Bueno, els que som d'Olot sabem que l'any passat va ser un any complicat i potser no ho vam passar de la millor manera i tornar a l'alegria a casa meva, al poble, bueno, és que un orgull immens.
L'Olot torna a segona federació un any després d'haver baixat i igual el Nàstic de Tarragona al capdavant del palmarès històric de la tercera divisió. Olotins i tarragonins empaten a 6 títols. La temporada, però, no s'ha acabat encara. Els olotins han pujat amb molta antelació i encara hauran de disputar 3 partits més sense res en joc. El proper serà aquest dimecres, 1 de maig, a casa contra l'Escala, un candidat a entrar al play-off. Serà el dia de celebrar la temporada al costat de l'afició.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
8 i 18. La Fundació MAP reclama més finançament per les entitats del tercer sector. Assegura que és imprescindible per continuar desplegant el model centrat en les persones que permet empoderar els usuaris de l'entitat. Les obres al Centre Montserrat van encaminades en aquest sentit i han estat un dels grans projectes del 2023. Així ho han fet evident en la trobada amb les famílies que ha servit per fer balanç de l'acció feta durant aquest últim any. Ens ho explica la Judit Espert.
La Fundació MAP continua desplegant el model centrat en la persona. Per això fa una aposta per adaptar els espais. En el darrer any s'ha pogut millorar la residència Centre Montserrat. Ha estat en una planta de l'equipament on sobretot s'han implantat innovacions tecnològiques. La directora gerent de la Fundació MAP, Hermínia Ordeig, recalca que són unes millores per donar resposta a les necessitats dels usuaris que cada cop són més envellits i amb més necessitat de suport.
Que les pròpies persones puguin, elles, gestionar certs aspectes, no? Com és doncs, obrir el llum, baixar persianes, adequar-se doncs, a obrir la tele. Per una persona dependent és molta autonomia.
Alhora també s'ha posat en marxa una altra part del macroprojecte de l'hotel Abatissa de Sant Joan. Els dos projectes han comptat amb finançament dels fons Next Generation. En global, la Fundació MAP ha gestionat un pressupost que voreja els 15 milions d'euros i s'ha tancat en positiu. La Fundació ha atès a 836 persones, cosa que suposa un augment en 2 persones respecte a l'any anterior. Hi treballen 400 professionals, la meitat dels quals tenen discapacitat. Tots estan fent aquest canvi de mirada per poder treballar en un nou paradigma, que la persona sigui al centre de l'acció.
Un tema també és l'habitatge, vale? No? Fins ara no estem en llars residències, que hi viuen grups de 9, 4, 2 persones, o residència, que hi viuen 26 persones. El model que anem és cap a la vida autònoma i independent, no? I que puguin viure doncs, amb el seu propi habitatge, desinstitucionalitzat.
Un nou model que implica més professionals per fer l'acompanyament i, a conseqüència, més finançament per donar resposta a nous models.
Estem en una situació en què els salaris doncs, cada vegada van quedant salaris més baixos i això provoca una dificultat a l'hora de que professionals vulguin accedir en aquest sector a l'hora de treballar.
El MAP ara vol treballar per consolidar els projectes engegats en els darrers anys, tot i això reconeix que el gran repte, insisteixen, és que les persones amb discapacitat puguin treballar en el mercat ordinari.
Marxem ara cap a Sant Jaume de Llierca perquè l'inici de les obres del carrer Major s'eternitza. L'alcalde Jordi Cargol està indignat amb el govern espanyol responsable d'aquest tram de la Nacional 260. Diu que se senten abandonats i enganyats pels tècnics i responsables polítics del Ministeri de Foment. La millora de la travessera urbana, de fet, a Sant Jaume cueja des de molt abans de l'estrena de la 26. Gerard Puigdemont.
Indignació per part de l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, pel retard a l'inici de les obres de millora al carrer Major del Poble, al pas de l'N260, en titularitat del govern espanyol.
Doncs aquesta inoperància per part del Ministeri, aquest fet de que ens tenen els ajuntaments doncs, abandonats i enganyats alhora, perquè, escolta'm, quan et diuen tantes vegades que no pateixi l'alcalde, que properament això és una obra que està planificada i que s'acabarà fent, i no sigui així, doncs, escolta'm, els alcaldes, doncs, després som els que expliquem les coses com han d'anar i al final no són així, no?
Segons l'alcalde de Sant Jaume, responsables polítics i tècnics del Ministeri de Foment li van assegurar una inversió per a aquest projecte per a finals del 2023 i inici del 2024 per iniciar la remodelació de la via principal del poble, un cop feta la redacció del projecte.
Hem fet moltes reunions, hem treballat conjuntament colze a colze per poder doncs, tenir aquest projecte executiu, però no ha arribat encara la licitació, l'adjudicació de les obres per part del Ministeri. És una obra que el 100%, el compromís, doncs, l'ha de finançar i pagar i executar doncs, el Ministeri. Era el compromís seu a mitjans del 2023 i de moment encara no s'ha fet.
L'alcalde de Sant Jaume de Llierca ha assegurat que insistiran i que aniran a parlar amb el nou subdelegat del govern a Girona, Pere Perramon, per expressar-li la necessitat que tenen de millorar aquesta via, l'accessibilitat de la qual i també els serveis. També diuen que des del consistori han fet els deures i que fins i tot en el ple municipal s'ha aprovat que un cop les obres siguin acabades, l'Ajuntament serà el titular del carrer.
Marxem ara cap a Sant Joan de les Abadesses perquè ha de decidir què fer amb la policia municipal. Només hi ha un agent dels tres que hi hauria d'haver. L'equip de govern ha reconegut que ha arribat el moment de replantejar-se el model de seguretat del municipi. L'oposició considera que cal augmentar la plantilla. Martí Palau.
Sant Joan de les Abadesses es vol replantejar el model de seguretat al municipi. Actualment hi ha tres places de policia local, de les quals només n'hi ha una de coberta, a més d'un agent cívic. És un problema amb el qual es troben molts pobles petits, ja que no aconsegueixen atreure professionals. Des de l'oposició reclamen que es posi solució a aquest assumpte. Parla Sergi Albric, portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Joan.
Sant Joan està, diguem-ne, infradotat de policia local, amb el que vol dir doncs, amb certa, diguem-ne, menys seguretat, no? Per tant, el que demanem a l'equip de govern és que, ja que tenim només un policia local, és que, diguem-ne, ens posem les piles per, bàsicament, doncs, triplicar els agents de policia local que farien falta a Sant Joan, bàsicament per incrementar doncs, la seguretat en diversos àmbits.
Des de l'Ajuntament asseguren que és moment de reflexionar i decidir quin és el camí que cal prendre pel que fa a la seguretat. Altres pobles de la comarca, com Ribes de Freser, han apostat per eliminar la figura del policia local i tenen guàrdies, que realitzen més o menys la mateixa funció, però sense arma. Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
De fet, fins a 10.000 habitants, la llei no obliga a tenir policia municipal. Això fa que les persones doncs, que tenen bé que són policies municipals aspirin a treballar en municipis més grans, on també la retribució pot ser més bona i les condicions de treball en general. No? Per tant, Sant Joan sí que ha de reflexionar sobre quin és el model que li permeti tenir doncs, aquesta plantilla coberta.
L'equip de govern ha estès la mà a l'oposició perquè aquest debat el puguin tenir plegats i valorar així quin és el model que més convé a Sant Joan de les Abadesses, sigui continuar amb la policia local o passar a vigilants municipals.
No deixem encara els cossos de seguretat perquè les drogues continuen generant maldecaps als cossos de seguretat al Ripollès. Combatre-la és un dels objectius dels Mossos d'Esquadra, però no és l'única problemàtica. Els delictes a la xarxa van en augment. S'ha posat de manifest en el Dia de les Esquadres on també s'ha abordat un altre dels reptes dels propers anys, el relleu generacional del cos. Guido Sengerotti.
El relleu generacional, l'increment de personal al cos i afrontar la ciberdelinqüència són tres dels principals reptes de l'àrea bàsica policial del Ripollès. Així s'ha plasmat el Dia de les Esquadres, on els Mossos han felicitat i reconegut les actuacions més destacades de l'any. Ho explica Rafael Manzano, cap de l'ABP del Ripollès.
Reconeixem les tasques, els mèrits i donem felicitacions de les actuacions més destacades que hem tingut al llarg de l'any. I bé, és el dia festiu nostre i on te celebrem doncs el Dia de les Esquadres.
El cos policial continua prioritzant reptes com el tràfic de droga i altres aspectes en relació a la seguretat a la comarca sobre els quals ja hi ha hagut actuacions reconegudes aquest any dins del cos. A nivell intern, l'entrada d'efectius més joves a l'àrea bàsica policial del Ripollès, sumat a l'augment d'efectius i a la ciberdelinqüència de forma global, són els principals desafiaments.
El canvi generacional, gent que està entrant nova, gent que també s'està jubilant. El 2030 haurem de ser més de 22.000 efectius al cos, i després per una altra banda, doncs un altre repte que tenim és el tema de tot el que és el món virtual, el món d'internet. Tenim delinqüència cada vegada més que actua amb les xarxes, i aquí també tenim un repte important per poder treballar.
A l'acte del Dia de les Esquadres a l'Església de Sant Pere de Ripoll hi han assistit les màximes autoritats polítiques i dels cossos de seguretat a la comarca.
Hola, Núria, com va?
Ei, ja he trobat el lloc per marxar de vacances.
Ah, sí? Va, sorprèn-me.
Tanca els ulls i imagina. Un petit paradís on es combina la muntanya, els pins i les alzines, i les roques vermelles fins al blau més profund del mar. I la vall acaba amb la sorra daurada en una platja pintoresca.
Ostres, però això realment existeix?
Sí, i ho tenim aquí al costat. Es diu Càmping Cala Pola, a Tossa de Mar.
M'has deixat sense paraules.
Cala Pola és un càmping convertit en un centre vacacional d'última generació, amb parcel·les, serveis i bungalows d'alt nivell. Cala Pola, platja, natura, salut. Més informació a campingcalapola.com.
Nissan Olot Motor a la Fira de l'1 de maig. T'ensenyem les noves tecnologies electrificades e-Power i e-Force i t'oferim una gran gamma de vehicles nous i d'ocasió amb descomptes exclusius. T'hi esperem!
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Servillar, 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 na-na-na, na-na-na.
Carai, Dolors, que contenta estàs. Es nota que tens la noia de Servillar.
Ai, sí, vai tan ben cuidada i tan ben acompanyada.
També et fan totes les gestions. Que bé que vius, noia.
Servillar, l'empresa de col·locació de personal líder a la comarca amb més de 15 anys d'experiència. A Servillar cuidem de la gent gran a casa. Més informació al 972-27-08-64, carrer Maria Vaireda 2, tercer quart d'Olot, i a servi-llar.cat.
El 8 i 10 de maig, jornada de portes obertes a la Fageda, dirigides a famílies i persones de la Garrotxa que presenten una discapacitat intel·lectual o alguna problemàtica de salut mental. Veniu a conèixer les oportunitats, els itineraris laborals i el model d'acompanyament que la Fageda us ofereix. Escolliu el dia que us vagi millor, el dimecres 8 de maig a partir de les 6 de la tarda o el divendres dia 10 a partir de les 4. Confirmeu l'assistència al 972 68 10 10 o per correu electrònic a mmartí@fageda.com.
Fornells Motor, concessionari oficial Hyundai, serà present a la Fira de l'1 de maig amb totes les novetats en vehicle nou i d'ocasió. Us hi esperem aquest dimecres 1 de maig al Firalet, de 10 del matí a 8 del vespre.
Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
La primavera la sang altera i a Mima Gallery ho celebrem amb els Spring Days. Aporta aire fresc a casa teva amb fins a 500 euros de descompte. Sí, sí, 500 euros per renovar el teu sofà i matalàs. Recorda, només aquest mes. Renova el teu espai, renova la teva vida. Més info a mima.net, amb 7 botigues a la província de Girona.
Mima el teu espai.
Bon dia, són 8:45 del matí, ens posem al dia de l'actualitat informativa d'aquest dilluns anomenat 29 d'abril del 24.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Si alguna cosa és notícia aquesta hora és la pluja que de forma generosa ens acompanya al llarg de tot el territori. De seguida anirem a la previsió meteorològica, però abans, cop d'ull a l'actualitat, que avui arriben bones notícies esportives, perquè el millor Olot de la història de tercera guanya la Lliga i puja a segona federació amb 3 jornades d'antelació. Els olotins van sumar el punt que els faltava dissabte a Riudarenes contra el Girona B. El partit va acabar en empat a 1, Uri González va avançar els olotins a la primera meitat i Dauda va empatar de penal al temps afegit. Pedro Dolera, exultant.
Sensació de feina feta, d'haver fet la... l'esforç que ha costat, les hores que hem passat de viatge, pensant coses i que al final surt i, bueno, això és... no té preu.
Però avui també és notícia que la Fundació MAP reclama més finançament per les entitats del tercer sector. Assegura que és imprescindible per continuar desplegant el model centrat en les persones que permet empoderar els usuaris de l'entitat. Ho diu la gerent de la Fundació MAP, Hermínia Ordeig.
Que les pròpies persones puguin, elles, gestionar certs aspectes, no? Com és, doncs, obrir el llum, baixar per sianes, adequar-se, doncs, a obrir la tele. Per una persona dependent és molta autonomia.
L'inici de les obres del carrer Major de Sant Jaume de Llierca s'eternitza. L'alcalde Jordi Cargol carrega indignat contra el govern espanyol.
Doncs aquesta inoperància per part del Ministeri, aquest fet de que ens tenen els ajuntaments, doncs, abandonats i enganyats alhora, perquè, escolta, quan et diuen tantes vegades que no pateixi, alcalde, que properament això és una obra que està planificada i que s'acabarà fent, i no sigui així, doncs, escolta, molts alcaldes, doncs, després som els que expliquem les coses com han d'anar i al final no són així.
I a Sant Joan de les Abadesses han de decidir què fer amb la policia municipal. Només hi ha un agent dels 3 que hi hauria d'haver. L'equip de govern ha reconegut que ha arribat el moment de replantejar-se el model.
De fet, fins a 10.000 habitants la llei no obliga a tenir policia municipal. Això fa que les persones, doncs, que tenen, bé, que són policies municipals, aspirin a treballar en municipis més grans, on també la retribució pot ser més bona i les condicions de treball en general, no? Per tant, Sant Joan sí que ha de reflexionar sobre quin és el model que li permeti tenir, doncs, aquesta plantilla coberta.
Són paraules de Ramon Roquer, l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses. Ens quedem al Ripollès perquè les drogues continuen generant maldecaps als cossos de seguretat. Combatre és un dels objectius dels Mossos d'Esquadra. Però no és l'única problemàtica. Els delictes a la xarxa també van en augment, ho diu Rafael Manzano, és el cap de l'àrea bàsica policial.
El canvi generacional, gent que està entrant nova, gent que també s'està jubilant. El 2030 haurem de ser més de 22.000 efectius al cos. I després, per una altra banda, doncs, un altre repte que tenim és el tema de tot el que és el món virtual, el món d'internet. Tenim delinqüència cada vegada més que actua amb les xarxes, i aquí també tenim un repte important per poder treballar.
En matèria electoral, la CUP lamenta que Esquerra hagi tardat 85 anys a recuperar el govern per fer polítiques, diuen, idèntiques a la sociovergència. Ho ha dit a Olot la candidata Laia Estrada.
Senyor Aragonès, vostè pactarà amb Salvador Illa? Perquè pactar amb Salvador Illa és pactar amb el PSC, és pactar amb el partit que està en contra del nostre dret a l'autodeterminació.
Aliança Catalana considera que el volum de nouvinguts de l'últim any a Olot és exagerat i que els serveis públics no poden suportar-ho. Ho han dit també aquest cap de setmana al Casal Marià, on han fet el seu primer acte de campanya a la comarca. Sílvia Urriols ha insistit en la necessitat de recuperar el país. A Ripoll, la societat de caça més antiga de Catalunya s'ha quedat sense local. La Rama ha decidit deixar el que ha estat el seu espai durant 94 anys. Sabrem per què. A Olot, la ruta de les tapes s'estén a tota la Garrotxa. És la principal novetat de l'edició d'enguany, que tindrà fins a 21 establiments participants. Per l'Associació d'Hostalatge, la proposta està del tot consolidada després de 12 anys de la primera edició. I el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot inicia els actes del Dia de la Mare. Aquest cap de setmana han organitzat el tradicional concurs infantil i juvenil de dibuix, que tot i el mal temps ha tingut una bona participació. Pel que fa als esports, l'hoquei Olot perd per la mínima a Cerdanyola per 2-1. Els olotins no van poder sumar en el seu últim desplaçament de la temporada. I pel que fa al Club Tenis Taula Olot, assalta la pista del CUE, el Collado Mediano, i jugarà un any més a la Superdivisió. Són els temes més destacats del dia, que de seguida desgranem aquí, a l'antena dels 5 minuts més.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I notícia d'última hora que fa referència al trànsit. Atenció als conductors que hagueu de circular en direcció cap a Girona perquè hi ha hagut un fort accident entre un camió i una furgoneta a l'alçada de Serinyà. La C66 està tallada al pont del riu Ser. Està tallada la circulació aquesta hora en els dos sentits de la marxa i sembla que n'hi hauria per estona. És un accident entre un camió i una furgoneta. De moment la carretera està tallada. Informació d'interès per a aquelles persones que a aquesta hora vulgueu anar a Girona o per les persones de Girona que us dirigiu cap a la Garrotxa.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Avui totes les mirades posades en Pedro Sánchez. Perquè ha d'anunciar, d'aquí una estona, no se sap encara quan, la seva decisió. Acaben els 5 dies de reflexió que es va imposar després que un jutjat obrís diligències contra la seva parella arran d'una denúncia del sindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Els drets de les parelles de fet de Catalunya pendents d'una decisió del Constitucional. El Tribunal ha de valorar sobre diversos articles del Codi Civil català que regulen les parelles estables arran del cas d'un home que va morir sense testament. El Papa Francesc arriba a Venècia en llanxa i alerta del turisme massiu i la crisi climàtica. El pontífex ha expressat la seva preocupació per les amenaces que afronta la ciutat italiana, entre les quals hi ha la crisi climàtica i la gestió del turisme. I atenció, perquè l'augment de tonyina roja preocupa els pescadors. Els pescadors de la Costa Brava han demanat que es deixi de protegir les tonyines per frenar el que consideren una plaga i que s'ampliï la quota de pesca diària de sardines. I és que a la tonyina sembla que la sardina li agrada molt.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
I ara anem al temps. Temperatures de 10 graus a Olot i a la Vall d'en Bas, 11 a Castellfollit, a Mieres i a Sant Joan les Fonts, 9 a Can de Bànol i a Ripoll, 7 a Gombrèn i a Ribes de Freser, 4 a La Molina i a Molló i 12 a Girona i a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Benvinguda la pluja, però fins quan ha de durar, Dani?
Avui el temps pot ser notícia per la pluja. Pluja intensa, que ens acompanyarà gran part del dia. Una pluja que pot afectar sobretot el litoral, prelitoral i a la tarda també a bona part de l'interior. De fet, preveiem un fred moderat a muntanya i que continuï nevant cap als 2.000 metres. Hi van caure 19 litres per metre quadrat a Olot, 42 fogueres de Montfossoriu a la comarca de la Selva, 21 a Santa Coloma de Farners, 27 a la Vall d'en Bas. pluja important també que va afectar Espolla amb 40 litres per metre quadrat o Figueres amb 30 litres per metre quadrat. Doncs bé, avui la pluja pot deixar de 20 a 50 litres per metre quadrat, una pluja molt important a gairebé totes les comarques gironines. Potser el matí, migdia, no acaba d'arrencar la Costa Brava, però la tarda i el vespre també s'hi posarà en aquest sector, cap a l'àrea de l'Empordà. Ho pot fer amb intensitat, amb tronades, amb alguna ventada forta i localment amb calamarsa. Així doncs, un dia passat per aigua, perquè poden ser més de 12 o 15 hores d'anar plovent i acumular aquestes quantitats de 20 a 50 litres, però puntualment cap a les Guilleries, cap al Montseny, Osona, Garrotxa, es podrien sumar 70 o 80 litres per metre quadrat. Estem parlant, doncs, d'una pertorbació de primera categoria. Al vespre anirà parant la pluja, a la nit ja pràcticament deixarà de ploure, i bé, dimarts, un dia marcat per la variabilitat, ambient una mica més càlid de dia, i a la tarda xàfecs i una tempesta novament al nord, Pirineu i Prepirineu, ja no tant cap a la costa. Fins dijous, també el 1 de maig, dimecres, el temps es mantindrà variable, amb ruixats i amb temperatures més baixes del normal.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
Pensa berenar el bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combina'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
Falten 4 minuts per 3 quarts de 9. Obrim ara la carpeta electoral. La CUP lamenta que Esquerra hagi tardat 85 anys, ha dit, a recuperar el govern per fer polítiques idèntiques a la sociovergència. La candidata Laia Estrada ha demanat des d'Olot tornar al debat a casa i que els límits no els posi el PSOE. La CUP ha estrenat els actes centrals de campanya a la capital de la Garrotxa. Guillem Guardiola.
Des de l'Orfeo, la candidata de la CUP al Parlament insisteix en demanar a Pere Aragonès si pactarà amb el PSC després que Estrada s'hagi quedat sense resposta en el debat que es va fer divendres amb tots els candidats. Per a la cap de llista per Barcelona, pactar amb els socialistes implica pactar amb el partit que està en contra del dret a l'autodeterminació i qui es va carregar la renda bàsica universal.
Senyora Bonés, vostè pactarà amb Salvador Illa? Perquè pactar amb Salvador Illa és pactar amb el PSC, és pactar amb el partit que està en contra del nostre dret a l'autodeterminació. És pactar amb el partit dels macroprojectes, del quart cinturó, de l'ampliació de l'aeroport, del Hard Rock, de forma desacomplexada, a més, eh? És pactar amb el partit que es va carregar la renda bàsica universal. És pactar amb el partit que desmantella els serveis públics. Per tant, senyora Bonés, vostè pactarà amb Salvador Illa? Perquè el país necessita una resposta per saber què vota el 12 de maig.
El candidat de la CUP a les comarques gironines, Dani Cornellà, demana fugir d'un model de macroprojectes que, segons els anticapitalistes, és compartit pel PSC, Esquerra Republicana de Catalunya i Junts. Per això proposa lleis per a tothom i no per a les elites que controlen el país.
Però moltes de les coses que nosaltres feien 10 anys que semblaven impossibles, avui s'estan fent. Avui s'estan fent perquè són necessitats socials, són necessitats de la majoria de la ciutadania. I ens diuen bojos i després ens acaben reconeixent que teníem raó.
De cara al proper mandat, la CUP aposta per insistir en frenar la massificació turística i apostar per un model ferroviari català que estigui al servei de la gent i no dels turistes.
De la seva banda, Aliança Catalana considera que el volum de nouvinguts de l'últim any a Olot és exagerat i que els serveis públics no poden suportar-ho. Ho han dit aquest cap de setmana al Casal Marià, on han fet el seu primer acte de campanya a la comarca. Sílvia Orriols ha insistit en la necessitat de recuperar el país.
Orriols ha dit que el seu objectiu és aconseguir la independència unilateral de Catalunya, reindustrialitzar el país, incrementar l'oferta laboral pels joves i augmentar la seguretat per acabar amb la delinqüència. S'ha centrat especialment en el control de la immigració que, en el cas d'Olot, considera que s'ha incrementat massa.
Bé, hi ha un percentatge més alt fins i tot que Ripoll, i si els ripollesos ja considerem que és excessiu el que tenim allà, doncs és evident que aquí també s'ha acollit per damunt de les possibilitats i n'hem fet un gran massa, no?, en termes immigratoris. Hem perdut, doncs, d'alguna manera el control i el domini del nostre propi país.
Sílvia Orriols ha estat acompanyada del seu número 2, l'advocat olotí Jordi Coma. Coma havia estat regidor de l'Ajuntament d'Olot durant 8 anys a principis dels 2000, sempre sota les sigles d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ha justificat el canvi de posicionament polític d'aquesta manera.
Perquè jo sempre he defensat que el vincle emocional que tenim els ciutadans amb els partits és la confiança. I quan es trenca la confiança, quan tu atorres la teva confiança a uns partits polítics perquè et facin la independència, et desvius per aquesta fita, per aquest objectiu legítim, i els partits no et responen a aquesta confiança, tinguin tot un Parlament al davant a favor i tinguin tot un poble al darrere, aleshores et ve el desencís, la desil·lusió. I jo crec que hem trobat amb Aliança Catalana el partit que et fa recuperar la il·lusió i el partit amb el qual val la pena treballar.
Sílvia Orriols no ha entrat a valorar en detall el resultat de les enquestes que vaticinen que Aliança Catalana podria entrar al Parlament. Considera que la seva formació té un vot ocult que sovint s'escapa de les previsions.
Són 3:15 del matí, deixem totalment la política i parlem de la societat de caça més antiga de Catalunya, que s'ha quedat sense local. Parlem de la Rama de Ripoll, que ha decidit deixar el que ha estat el seu espai durant 94 anys a causa dels increments del preu del lloguer i la reducció del nombre de caçadors. Una situació que ha anat tensant els comptes de l'entitat fins a prendre aquesta decisió, que han qualificat de molt complicada. I ha parlat en Jordi Altesa.
La societat de caçadors, la Rama de Ripoll, abandona el seu local al carrer Pirineu, una seu històrica gairebé centenària on caçadors i pescadors s'han trobat els últims 94 anys. Tot plegat perquè l'increment del preu de lloguer, sumat a la reducció del nombre de socis i les seves quotes, posava límit als comptes de la societat. Ho explica des de la directiva Toni Pineda.
Les despeses pugen, els socis són menys i, esclar, i l'edat mitjana, doncs, vull dir, si féssim un recompte per aquí, doncs com jo, tots jubilats quasi bé, i algun de jovenet que comença a pujar amb ganes, però són els mínims.
La societat lamenta la falta de relleu generacional i que el nombre de caçadors i pescadors s'hagi reduït, passant dels 600 que hi havia a l'actualitat, que són una seixantena.
I, esclar, el jovent, doncs, no està per aquestes coses, no els agrada. I això que nosaltres creiem que hem de controlar una mica, perquè si no fos pels caçadors, jo crec que els porcs senglars passarien per aquí pel carrer, els cabirols es menjarien hasta les torratxes de casa i s'ha d'anar controlant una mica.
Un local que és alguna cosa més que un punt de trobada de la societat i que amaga història viva ripollesa. Des de marques al terra, de quan els republicans cremaven documentació en la retirada, animals dissecats, com l'últim llop caçat al Pirineu. L'Ajuntament els ha cedit un espai temporal per guardar tot aquest patrimoni.
Bueno, la història, mentre es pugui passar d'un als altres, doncs anirem continuant la història i ja està tot arxivat, segurament acabarà tot a l'arxiu municipal, el que es pugui arxivar i sigui interessant, el reste doncs anirà a la deixalleria, però el record, la gent que passi per aquí de la Rama se'n recordarà. Aquí hi han hagut unes vivències espectaculars, aquí hi ha hagut un companyerisme, això era la llar del jubilat, també, un lloc de negocis el dissabte, era un ambient aquí espectacular.
Els caçadors ripollesos esperen poder anar a la caseta d'en Jordana, un espai que va guanyar la votació dels darrers pressupostos participatius. Ara el projecte es troba a exposició pública, però sembla que els 125.000 euros de pressupost poden fer-se curts per l'estat de degradació de l'edifici. Mentrestant, la memòria viva dels caçadors ripollesos queda guardada esperant un nou destí.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
La ruta de les tapes d'Olot s'estén a tota la comarca. És la principal novetat de l'edició d'enguany, que tindrà fins a 21 establiments participants. Per l'Associació d'Hostalatge, la proposta està del tot consolidada després de 12 anys de la primera edició. Informa Pere Ubach.
Els bars i restaurants d'Olot s'uneixen un any més per celebrar la 12a edició de la Ruta de les Tapes. El certamen, que tindrà lloc del 3 al 31 de maig, espera traure gent de tota mena per degustar les creacions culinàries que cada local ha preparat. La tècnica de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa és Neus Jiménez.
Hi ha molta gent que fa la Ruta de les Tapes. Vull dir, es fan milers de tapes durant tot el mes de maig, que de gent que passa pels diferents establiments. No només és un acte de dinamització de la ciutat, sinó també dels establiments que la formen. I a més, doncs, també és un acte de cohesió entre els propis establiments, perquè es reuneixen, creen vincles, hi ha diversitat d'establiments, igual que hi ha diversitat de tapes, no? Llavors, clar, és un fet molt important per això, perquè ja crea aquesta integració, no?, de diferents propostes gastronòmiques.
En aquesta edició hi participen 22 establiments diferents i es premiarà a dues categories. La millor tapa professional, escollida per un jurat secret format per influencers i experts gastronòmics, i la millor tapa popular, que sortirà de les votacions del públic a través d'un codi QR. Paral·lelament, els participants també entraran en un sorteig addicional. Jordi Fajola, vicepresident de l'Associació d'Hostalatge, és un dels participants de la ruta.
I podeu guanyar una estada a Cabanyes Entre Valls, un àpat per dues persones a un establiment d'associat i també lots de cervesa d'Estella Galícia. D'acord? Animau-vos a això, a que escanegeu, que participeu i que feu la ruta.
Amb l'objectiu d'expandir el concurs, l'Associació d'Hostalatge treballa per obrir la Ruta de les Tapes a la resta de la comarca i així diversificar les opcions gastronòmiques.
Gràcies, Pere Ubach. Temps ara pels esports. L'hoquei Olot perd per la mínima Cerdanyola. Els olotins no van poder sumar en el seu últim desplaçament de la temporada. Amb una rotació més curta de l'habitual, els de Miqui Ràfols es van avançar gràcies al gol de Ferran Sacrés, però els vallesans van acabar remuntant. Amb aquesta derrota, l'hoquei Olot trenca una dinàmica de 3 partits consecutius sense perdre. Ens ho explica en Roger Isern.
Última visita lluny de la Garrotxa sense premi per l'hoquei Olot en el que era la penúltima jornada de la temporada. Aquest dissabte els olotins van caure per la mínima a la pista del Cerdanyola Club Hoquei, tercer classificat de la Lliga i que arribava hores abans del partit amb opcions al play-off. Sense Matías Reixac i els joves habituals en dinàmica del primer equip, l'hoquei Olot va competir de tu a tu a un Cerdanyola intens i amb la idea d'avançar-se al marcador. Ho va poder fer en dues ocasions en els primers 7 minuts de joc, quan Marc Prat i Arnau Vidal van veure la targeta blava respectivament. En les dues faltes directes, però els de Diego Mir no van estar encertats i no van superar a Guillem Raurell. Qui no va fallar va ser l'hoquei Olot al minut 14 amb un contraatac conduït per Aniol Mangas i finalitzat per Ferran Sacrés, el 12è gol del 6 olotí i el 5è en els últims 4 partits. Un avantatge que duraria poc pels interessos garrotxins després del gol d'Agustí Ripollès al cap de 2 minuts. Un empat a 1, que seria el marcador del descans. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Ja hem demanat que a nivell de blocs defensius fer un pas més i ser una mica més agressius. Estones ho hem aconseguit, no? Quan vaig arribar a nivell de blocs hi havia dificultats, teníem molts errors. Això ho hem anat millorant i ara ja volem fer un passet més.
A la segona meitat, primera ocasió clara al Cerdanyola i primera que va acabar en gol. Al minut 2.5 Álvaro Borja pescava una bola dins l'àrea i superava a Pau Flores, que aquest dissabte va jugar la segona meitat. Durant la resta de segona part, moltes poques ocasions clares per dues bandes i el Luqui Olot va buscar l'empat, fins i tot jugant amb 5 jugadors de pista durant el darrer minut.
Una estona a la segona part, a manca de 10 minuts que hem canviat la defensa, hem estat fent una estona de zona pressionant a baix, els hi hem dificultat i hem recuperat moltes pilotes i hem pogut sortir la contra, tot i que ens faltaven una mica, doncs es notava una mica aquestes cames de quan ets una rotació de 8 en lloc d'una de 6.
Derrota de l'hoquei Olot que tancarà la temporada aquest proper cap de setmana a la Josep Jou. Ho farà rebent el dissabte al Club Patí Manlleu i celebrant un any més la permanència a l'Hockey Lliga Plata.
Gràcies, Roger. Gran temporada per l'Escola de Gimnàstica Artística de Ripoll. La Lliga Territorial s'ha acabat i ara els següents reptes són els Jocs Emporion. Si les gimnastes ripolleses es classifiquen, es desplaçaran a Lleida per disputar la final nacional, Martí.
L'Escola de Gimnàstica Artística de Ripoll continua acumulant grans resultats aquesta temporada. Les gimnastes ripolleses van obtenir diverses medalles d'or, de plata i de bronze en la tercera i darrera jornada de la Lliga Gironina, tant en el nivell A com el B. Aquest és el fruit d'un intens treball que va començar al setembre. Parla Laia Anguita, entrenadora de l'Artística Ripoll.
Hem acabat la Lliga Territorial, hem fet 3 competicions, tant a nivell A com a nivell B, i realment estem molt contentes i molt orgulloses dels resultats. Ja sabem que no és el més important, però sí que és veritat que quan la feina està ben feta, les nenes estan motivades i gaudeixen, doncs aquests resultats també floreixen una mica i la veritat és que estem molt, molt i molt contentes.
Una temporada més, l'Escola de Gimnàstica Artística de Ripoll compta amb una 80ena de gimnastes, exhaurint el límit d'inscripcions. Un motiu d'orgull per a les entrenadores, que any rere any confirmen que la passió per aquest esport no es perd a la comarca.
La veritat és que nosaltres intentem que totes les nenes, sobretot a partir de segon de primària, totes participin a la Lliga, per posar-se objectius, per veure la millora, per també competir a nivell d'equip, de com treballen en equip, com es treballen juntes.
La Lliga Territorial ha posat punt final, però els reptes per a les gimnastes ripolleses encara no s'han acabat. La pròxima cita és el 18 de maig a Torroella de Montgrí, on es disputaran els Jocs Emporion, pels quals s'han classificat 35 nenes i noies de l'entitat. Per acabar el curs, el cap de setmana del 8 i 9 de juny, tindrà lloc la final nacional a Lleida, en la qual hi participaran 40 gimnastes ripolleses, tant en categoria individual com en equips.
I no deixem encara aquestes disciplines, perquè dansa inclusiva per tancar el sismògraf a càrrec de la companyia de l'Eva d'Urban és el que es podrà veure aquest dimarts al Teatre Principal d'Olot. La companyia Garrotxina proposa un espectacle de dansa contemporània amb integrants que tenen algun tipus de discapacitat física.
Avui és el Dia Internacional de la Dansa i una de les propostes del Sismodansa que proposa enguany el Festival Sismògraf és un espectacle inclusiu fet per la companyia Eva d'Urban. Es titula Entra i d'alguna manera vol demostrar que tots els cossos tenen dansa dins seu. En parla ella mateixa.
Nosaltres som una companyia de dansa inclusiva i treballem amb tot tipus de persones. La diversitat per mi és, crec que, la joia de la vida. I treballem amb persones amb biomecànica singular, perquè jo veig en la dansa està dins de totes les persones.
Dels 6 joves que conformen la companyia, un d'ells té paràlisi cerebral i un altre problemes de mobilitat. Tots ells plasmen damunt l'escenari moments, el concepte del present, el passat i el futur, a partir de dansa contemporània. En parla Júlia Magallanes, membre de la companyia Eva d'Urban.
L'Eva el que fa és treballar molt el concepte del que fem a cada coreografia i un cop tens com entesa la idea comencem amb el que és el treball coreogràfic i això ja és pràctica, però un cop és conegut realment no hi ha gran diferència més que la capacitat física, el que fas, però en el fons tothom té dificultats, tothom té diversitat. En concret aquest espectacle és una mica fragmentacions de coses molt diverses i jo crec que l'important no és tant el missatge que volem donar, sinó com la gent ho interpreta.
L'espectador pot connectar d'allò més amb la sensibilitat que transmet l'espectacle. A l'escenari, en tot moment, hi ha quelcom en moviment. Les mans, els peus, cadascú, en la mesura de les seves possibilitats, construeixen un tot, fent que pràcticament la diferència que hi pot haver entre els diferents cossos es dilueixi, o almenys no sigui el fet protagonista. Aquest dimarts es farà l'estrena de l'espectacle a 8:45 del vespre al Teatre Principal d'Olot. Serà la proposta que tancarà el Festival Sismògraf d'enguany.
Gràcies, Gerard. Tanquem programa per avui. Demà hi tornem. No oblideu el paraigua abans de sortir de casa perquè tenim pluja per estona. Salut, bon dia a tothom.